El gall del monestir.
Moment de la tertúlia, el gall del monestir, la tertúlia dels divendres, de moment en companyia de Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I de Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
Esperant la pluja.
Doncs sí,
no?
I que caigui bé, i a gust, de tothom, jo penso que mai plou a gust de tothom, jo, ja ho diu la dita, no? Però que plogui una mica, jo crec que està bé, neteja, aquí baix sobretot neteja el tema de la contaminació, l'atmosfera es queda una mica més neta, els carrers, tot plegat, i després de cara al món rural, una pluja ben caiguda del cel és la millor aigua del món.
Sí, sembla que no siguin aiguats i aquestes coses, està bé, tot i que la dita, clar, la dita es refereix al temps, que realment és veritat que no plou mai a gust de tothom, perquè cadascú, clar, hi ha interessos diferents, però també, clar, la dita s'extén a una altra cosa, que és la vida en general, que mai no plou a gust de tothom, en el sentit que per molt bé que es facin les coses, sempre hi ha gent que en discreparà, que no estarà d'acord, sempre és la naturalesa humana, oi?
I ja, tant, ja ho diu una altra dita, per gustos colors.
Sí, també,
no,
també.
Clar, no? Clar, és que és, sempre serà així, és inherent, no?, a nosaltres, sí, a l'ésser humà, i no ens ho traurem de sobre. Sempre hi haurà gent que no estarà d'acord amb alguna cosa.
Per això som individus,
sí,
no?
Sí.
I cadascú té la seva...
Justament.
La seva personalitat, la seva opinió, la seva manera de veure les coses, no?
Sí.
Encara que veiem el mateix, cadascú ho veu d'una manera,
sí,
diferent.
Sí,
i tant.
Però de vegades també hem de tractar, hem d'aconseguir a vegades també donar una mica la volta a les coses, no? Mirar també... Jo ho intento, mirar la part positiva de les coses també, que segur que la tenen. Tot allò, jo penso que gairebé amb poques coses tot és negatiu, a vegades depèn d'un mateix també. Jo no ho sé, amb el tema de la pluja, per exemple, m'agrada encantar-me, veure des de darrere d'una finestra, d'un balcó, d'una terrassa, d'on sigui, veure com plou, tranquil·lament, allò, que no faci un ruixat d'aquells, que allò sí que t'altera una mica, no? Però que faci, vagi plovent allò a poc, que veus que la pluja va penetrant a terra...
Tu ets un romàntic, i... Roger?
Jo m'encanta, sí, a mi m'encanta, jo ho trobo preciós.
És que jo m'estava imaginant l'escena, ara.
Una música de violí...
Sí, exacte, poses un Chopin allà, un nocturn del Chopin, la pluja que va caient i un bon llibre al costat, llegint, és que, escolta, és una meravella.
Sí, tot i que també és veritat que la pluja té un altre vessant, que és el de l'alegre, el divertit, el lúdic, que ho veiem en els nens, que no... És igual mullar-se, si porten un impermeable i allà on veuen tolls,
si posen
les botes, o no portin les botes, però si porten les botes encara més, s'hi posen i vinga i juguen i tal, que és en definitiva perquè una de les raons per les quals també va triomfar molt aquell número famós de Cantant sota la pluja, amb el Gene Kelly, perquè canta sota la pluja, salta damunt dels tolls, amb el paraigua, amunt i avall, ball, call, clar, i transmet una alegria.
Posa música de fons, eh?
Sí, però és una escena preciosa aquella.
I tant.
Molt difícil de fer, està molt estudiada, i té aquest... És molt alegre, transmet molta alegria i molta energia, però també té el vessant romàntic, és veritat. Sí, darrere d'uns vidres, oi?
És que la pluja... jo m'estava imaginant el Rogeli, sí, en aquella,
sí,
escena.
Sí. O melangiós.
També, sí, sí. I la neu és la cosa més fantàstica que contempla la caiguda de la neu. Ahir van donar unes imatges de la Vallferrera, d'Àreu, que es veien allò els ostres una mica nevats, no va nevar molt, però es veia que anava... A més, com queien els flocs de neu, i vaja, ho trobo preciós, és que ho trobo...
Sí, perquè va acompanyat
paisatge
del silenci, no?
Sí,
també, perquè la pluja a vegades és soroll,
sí,
la neu és silenci.
Sí, és calma, és,
sí, és
tranquil·litat,
sí,
va caient,
sí,
va caient.
Sí, sí, és maco mirar, sí, és veritat.
Sí.
De totes maneres, el temps és ben boig, perquè la setmana passada acomiadàvem l'hivern,
sí,
amb unes temperatures pràcticament d'estiu,
sí,
I ara estem saludant i donant la benvinguda a la primavera, retornant una mica a l'hivern.
No? A les darreries d'hivern, és veritat.
Amb les previsions. Però ara parlem d'un altre temps, el temps que controlem directament, que és el que marca el rellotge. Ho dic perquè sabeu que aquest cap de setmana es canvia l'hora.
Sí, sí, demà, oi?
Demà.
Sí, sí.
Sí.
Demà perdem una hora.
A les 3 seran les 2.
Exacte.
Perdó, no, a les 2 seran les 3, t'ho dic jo.
Sí, avancem una hora.
Clar, 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 sí.
Clar, per això perdem una hora,
sí, sí.
Perquè avancem de les 2 de la matinada a les 3, però jo crec que és un canvi que per a molts... Els anima, no? Els injecta.
A mi m'agrada molt. Hi ha gent que és enemiga aferrissada. Mira, veus? No plou mai a gust de tothom.
Veus?
No ens posaria, sí. Clar, hi ha gent que li agrada, hi ha gent que diu que l'afecta, i a mi m'afecta meravellosament. És a dir, estic contentíssim de veure que hi ha, que el dia s'allarga i tot això, i físicament tant me fot. Vull dir, m'és igual, no noto res. Vull dir, francament, hi ha gent que diu, oh, és que jo noto, no sé... Bueno, doncs jo no, mira, ja està. Saps, la vida és així, clar, va com va, cadascú...
Però penseu que realment per aquests canvis horaris, tant aquest com el que es fa per la tardor...
Sí,
a l'octubre. Sí, sí, final d'octubre et torna l'hora que ara t'han agafat.
Realment penseu que afecta tant a segons
diuen
quines
diuen
persones?
Que sí, a mi m'afecta també.
En els bioritmes, no?
A mi m'afecta positivament, perquè sí. Són les 7 de la tarda i encara pots fer coses amb llum al carrer.
I a les 10 gairebé,
tant. Jo què sé, m'agrada agafar la bicicleta, per exemple, i a l'hivern és difícil, perquè agafar o anar a passejar segons cap a on, cap al bosc o cap a Collserola o així, i en canvi, quan amb el canvi d'hora, a les 7 de la tarda, a les 8 del vespre, doncs pots encara anar a fer un passeig amb llum, i penso que bé, que és, també és un estalvi. A mi també m'agrada perquè no cal obrir els llums de casa. Bé, jo només hi veig avantatges, i sembla que et permet fer més coses, i aquesta ja és una qüestió...
Perquè és més llarg el dia, sí. Clar, la tarda és molt més llarga.
Permet fer més coses a l'exterior, i et permet també estar més a l'exterior, assegut en un banc, xerrant, badant en algun lloc, o bé...
Perquè també som d'una cultura més de carrer.
Som mediterranis, però també perquè, a més, esclar, durant el dia, quan fa calor de debò. No, fa la calor
i fugim de...
d'Oslo, no? Fa la calor del Mediterrani. I justament les hores que estàs molt bé són aquelles.
Cap al tard.
Quan el sol ja cau i tal, i llavors és quan s'agrada estar a la fresca i fer-la petar, perquè sembla que tot és més indolents, no? El dia és més llarg i transcorre d'una altra manera... I la gent no se n'adona, ui, però guaita, quina hora és? I encara no hem sopat i tal, i perquè és de dia. I té un encant, jo veig, és més extrovertit aquesta època. L'altra és més introvertida, lògicament, perquè a quarts de 6 ja és fosc i
quin
tal.
Quin remei, t'hi has de tancar.
Va, i fa fred, tot allò. Però clar, va a gustos, és que això, no ens posaríem mai d'acord, eh? És igual, és un tema tan insoluble... Com
bueno, als dos us va bé, no?, el canvi horari?
Sí, 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 però... A mi molt.
Anem a veure si trenquem una mica la dinàmica.
Però dir que és tan insoluble, aquest tema, vull dir, no ens posaríem mai d'acord, com el tema dels horaris dels bars i restaurants. És impossible, saps? Que hi ha gent que li agrada que hi hagi terrasses i que no importa l'hora, hi ha gent que ja els tancaria a les 8 del vespre, no?, com aquell que diu. I sempre serà així. No, és un debat que no s'acabarà mai a la vida, perquè, clar, hi ha gent per tot.
Cristian Treceño, bon dia.
Bon dia.
Parlàvem del temps. Hem començat amb el temps referit al clima,
sí.
I ara estem parlant del temps que controlem, per lo del canvi horari. Ja saps que aquest dissabte...
Sí, sí, sí.
I sí, què?
Això del canvi d'hora, la veritat, podríem deixar l'hora fixa tot l'any. Amb l'hora que toca ja tindríem bastantes més hores de llum a la tarda durant tot l'any, eh?
Sí?
Home... Ara canviaran l'hora i es farà fosc, diguéssim, una hora més tard, no? Ara ja ho tindríem.
Sí, ara es fa fosc a les 7 i escaig i uns minuts, i demà,
ja
bé, diumenge, quan ens veiem diumenge, es farà fosc a les 8 i 10, sí, o i 10 minuts, una cosa així.
Però parlàvem de l'afectació, a tu t'afecta? Tu notes un canvi?
Jo ho noto molt amb les meves filles.
Sí?
Sí, amb la canalla sí que es nota. Ho notes amb la canalla els primers dies o setmanes, no me'n recordo, però sí que ho notes, clar. A veure, per una criatura una hora més o una hora menys és dramàtic quan és petita. O sigui, el dia que vas tard i no estan a dormir a les 9 i resulta que 2 o 3 de 10 encara les tens voltant per casa és quan comencen les marranades, el jo no vull això, jo no vull l'altre, perquè estan del revés. Clar, al principi amb el canvi d'hora ho notes. Sí, sí. I també ho notes perquè es lleven una hora abans, i esclar, tu també. I ho notes, però tampoc és dramàtic. A mi el que em sembla és una tonteria. Sobretot, no tant de cara a l'estiu, perquè els dies ja són llargs de per se, sinó de cara a la tardor i a l'hivern. Em sembla una tonteria, i a més és que no anem amb l'hora que ens toca. Tampoc. Vull dir que si es fixés tot una miqueta, perdoneu, és que estic una mica refredat.
Això és el temps, l'altre.
Sí. Si anéssim amb l'hora que ens toca, vull dir, jo crec que tindríem dies bastant còmodes aquí al Mediterrani, no sé.
Hi va haver un canvi d'hora pel franquisme.
Sí,
el franquisme
correcte.
Va fer un canvi d'hora. Sí, sí.
Tu te'n vas a Londres i tens la sensació, tant a l'estiu com a Londres o a altres llocs de la part meitat sud d'Anglaterra. És que Anglaterra és molt llarg i si te'n vas més cap a dalt canvia molt. Escòcia és una altra història.
I tant.
És el Regne Unit.
El sol de mitjanit?
Sí, depèn d'on estiguis, el temps i tot. No? Hi ha llocs d'Escòcia que estan a la mateixa alçada que Estocolm.
Les Terres Altes.
A la mateixa latitud. Sí. Aleshores, diguéssim, a la part del Regne Unit de Gran Bretanya, a la part del Regne Unit d'Anglaterra, la meitat sud, notes molt la diferència, i perquè van amb l'hora que toca. O sigui, una de les primeres sensacions que vaig tenir quan vivia allà era que es feia de dia abans, en determinats moments que aquí, i es feia de nit més tard, i és pel senzillament per això, i no canvien l'hora allà, si no m'equivoco. Crec que allà no la canvien. Et parlo de memòria i ja fa 20 anys, però jo crec que allà no la canvien.
Bé, doncs només fem memòria d'una de les coses que hem de tenir presents aquest cap de setmana, la matinada de dissabte a diumenge, que quan siguin les dues, en realitat seran les tres.
Ben trist això també que deia ara el Cristian sobre el que ha passat a Londres, de fet, ja que parlàvem de Londres, amb l'atemptat i això, déu-n'hi-do,
Sí, i parlant precisament de l'atemptat, avui precisament la premsa sí que facilita ja la identificació del terrorista, que per cert va ser una de les víctimes. Sí, era britànic. No teniu una mica la sensació que ara ja, passi el que passi, quan hi ha víctimes... Sí que és cert que està reivindicat per Estat Islàmic.
Sí, sí, sí.
El que passa és que, bueno, hi ha com una mena de barreja, es declari o no l'autoria de l'atemptat, amb... gent que bueno, gent pertorbada, que actua en solitari i que, bueno, que es posa tot a sota el paraigües del terrorisme?
Jo penso que en aquest cas, no ho sé, i de vegades dubto de l'autoria. En aquest cas ha estat Islàmic, sí que ha reivindicat
la
seva autoria. Jo a vegades me'l penso de que s'apunten al carro, en algunes ocasions.
Sí, això és el que perquè intentava dir, sí.
Jo començo a dubtar en aquest sentit d'Estat Islàmic, de que tots els atemptats que passin siguin realment en nom d'aquesta institució.
Sinó que aprofiten.
Jo crec que ho aprofiten absolutament tot. I això està demostrat en les xarxes, està demostrat en les imatges que veiem arreu del món. Jo crec que ho aprofiten absolutament tot. I està dintre el món islàmic hi ha moltes persones que fins i tot, l'altre dia també em van enxampar un que simplement el que portava anava ple d'estupefaents i d'alcohol i també, bueno, el que va quedar clar que realment era per això, no? Però realment jo crec que no sempre diuen la veritat, no sempre això té una autoria que es puguin adjudicar i per tant, a part d'això, hi ha gent dintre del món islàmic que pot obrar per qüestions molt diverses i també per creences a vegades. Recordem, o cal recordar que si realment hi ha un atemptat o hi ha un acte una mortalitat i és per una causa que ells creuen que allò ha de redimir-los amb ell i el poble islàmic, doncs això per ells és una manera d'acabar bé la vida, acabar el món.
La gent perdona, Roger, un momentet, dins del món islàmic. Del món del terrorisme islàmic, que és molt diferent. Les afirmacions que estàs fent jo crec que s'han de distingir.
Bueno, però a veure, l'islam deia això una mica, no?
No.
Morir per una causa justa és morir...
Ja, però aquí incloure el terrorisme...
Per salvar... No, a banda del terrorisme. A banda del terrorisme. Per això ho separava.
L'islam no parla de guerra.
No, de guerra no.
L'islam no parla de terrorisme.
Però parla de salvar-se un mateix i de redimir el món.
És una interpretació que fa una secció determinada del món islamista. Igual que durant un temps es va fer una interpretació dels textos sagrats cristians amb el tema de les creuades i amb el tema de crema de bruixes i amb unes determinades...
Això existeix, eh?
Però no és el món islàmic. El món islàmic, gràcies a Déu, en general, és una religió pacífica.
Sí, això és el que Mahoma va predicar, però la interpretació que ja sabem que s'ha fet al llarg de la història no està ben bé així. I realment al llarg de la història hi ha hagut crims i massacres...
En nom de totes les religions.
Sí. Però continuen havent-hi, i en nom de l'islam també, eh?
Sí.
Jo hi tenia un acte...
La distinció jo crec que és important, tal com ho estava dient, que no és...
Jo hi tenia un acte gelida, i quan vaig tornar vaig posar el 324, eren les 12 tocades de la nit, i vaig veure que hi havia hagut, que no ho sabia, bé, no quedava clar què era, però semblava que no tenia res a veure amb el tema islàmic, però un incident també... que em sembla que aquest no va tenir víctimes a Anvers, a Brussel·les, però semblava que no tenia res a veure amb això, és a dir, que aquí semblava una cosa més... Bé, que no està clar, és a dir, que encara no sabem què dimonis va passar, però sembla que no era això. Però clar, la tendència que tenim tots és a pensar quan passa una... Perquè a més, les característiques d'un cotxe, un vehicle que envaeix una zona de vianants, com que ja havia passat, això va passar a França, allà va ser un camió i clar, la tendència que tenim és a dir, això deu ser el mateix i el que sembla era un boig un tio que s'havia equivocat que no sabia, que deia que anava però es pensava que no podia passar bé. Però clar, el terror, saps, de seguida, perquè la gent té por, perquè clar, com que aquestes coses passen...
Però el que dèiem és, aprofita l'estat islàmic per continuar estenent aquesta psicosi de terror amb actes que poden ser aïllats i individuals de persones...
És que tampoc
controla,
o sigui, una organització... Jo tampoc sóc especialista, però jo vaig estar durant un temps treballant en zones amb conflicte i on evidentment hi havia actes terroristes, hi havia actes militars amb poca distinció i després hi havia guerrilles, hi ha de tot. Aleshores, jo m'imagino això i insisteixo, potser algun especialista en terrorisme em diu, però què dius, animal? Pot ser, eh? Però des de la meva experiència personal de com he vist com s'organitzen sota una mateixa bandera o sota una mateixa ideologia gent radicalitzada, no hi ha un control. És a dir, tu estàs a París i decideixes radicalitzar-te i pots entrar en contacte, etc i tal, i pot ser que hi hagi algú que et digui fes això, però vols dir que
no. Actues pel teu compte?
Jo estic convençut que sí, que hi ha gent que actua pel seu compte.
Sí, clar.
Immensa majoria. És a dir, és una organització molt gran, amb una estructura, per lo poc que sé, perquè insisteixo que no sóc especialista, molt poc definida, amb una cúpula, diguéssim, o sigui, amb un organigrama organitzatiu que jo crec que et pot donar fàcilment a que es descontroli algú i ja et va bé. Vull dir, què més et té que ho hagis ordenat tu i ho hagis planificat tu o que sigui algú que tu li has menjat el coco i que de cop i volta decideix pujar a la Torre Eiffel i carregada d'explosius?
Clar, com que faran ja un acte propagandístic a favor teu...
Doncs clar, ja et va bé, ja et va bé, és igual, faran el seguiment, tu saps que si fan el seguiment i resulta que aquella persona ha entrat en contacte amb xarxes, amb Estat Islàmic, s'ha deixat barba, ha començat a actuar de determinades maneres, etc, 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 doncs ja està, ho he organitzat jo, el senyor Estat Islàmic, entre cometes, doncs dirà, doncs jo no en tenia ni idea de qui era aquest paio, no? Però ho ha fet en el meu nom, doncs sí, ho reivindico i ja està, ja em va bé. Jo tinc una mica la sensació que hi ha de les dues bandes. I més amb l'aspecte dels últims atemptats que hi ha hagut, que sense menysprear les víctimes i sense menysprear el mal que s'ha fet a nivell psicològic i a nivell emocional a la gent que ho ha patit, comparats amb atemptats de mesos o anys enrere, són com molt menys nets, per entendre'ns, molt menys efectius, com molt menys elaborats. Aleshores, a partir d'aquí, jo no ho atribueixo tant a una feblesa de l'organització com a un efecte contagi, diguéssim, de gent que es radicalitza i que decideix doncs, actuar d'una determinada manera, perquè ara mateix es dona un factor que és que no l'hem tingut mai, que és que la gent s'immola. Mm. I per tant, a partir d'aquí... la barbaritat que pots arribar a fer es multiplica exponencialment.
Mm-hmm. Perquè no li importa morir. Clar.
No.
A l'assassí no li importa morir.
No, el terrorisme que nosaltres estàvem acostumats aquí, la gent estava lluitant per una causa a la qual volien participar de forma viva. Teòricament, molt probablement també era un negoci com qualsevol altre, ETA, no? Però volien aquesta era la filosofia del terrorista, en principi. Ara no, i això és molt difícil de controlar, és molt difícil.
Bueno, com deia abans, perquè és una mala interpretació del que realment és l'estat, del que és l'islam, és una mala interpretació,
sí.
Realment l'islam, no, com tu deies abans, i és així, no té com a finalitat autoimmolar-se ni haver-se de matar per aconseguir una finalitat. No,
correcte.
No diu ben bé això, està clar. Però el que passa és que bé, com passen, tu ho deies molt bé abans, amb totes les religions, doncs bé, si la fi justifica els mitjans, en aquest cas. I aquí és el que passa, en molts casos.
Sí, jo no crec que... O sigui, la religió és l'excusa per menjar-li el coco a la gent.
Naturalment.
Però a mi se'm fa molt difícil pensar que això vagi de religions, va d'una altra cosa, no? A part, també es dona un altre factor, ara mateix, que és nou, que és que amb la globalització jo tinc la sensació que tot es magnifica. I amb internet també.
Fins i tot aquest atemptat, o sigui, són 5 les víctimes que hi ha hagut. Quantes víctimes en altres situacions, que no sé si es podrien considerar o no atemptats, en funció de qui,
sí.
de qui ho genera, qui ho fa, qui ho produeix, i no es connecten les televisions per veure una vigília, com es va fer ahir, per fer el seguiment d'una concentració de centenars de persones.
Mira, el tema és que hi ha un senyor que ha tret un ganivet al costat del Parlament Britànic. M'agradaria saber, mentre aquell senyor estava traient el ganivet al costat del Parlament Britànic, quanta gent va morir en altres indrets del món, que segurament... sense que ho sapiguem, i víctimes o d'un atac terrorista o d'un bombardeig injustificat. Saps? Vull dir, sense anar més lluny, ahir Open Arms va rescatar, em sembla que van dir 200 persones mortes, amb un rescat que no va sobreviure ningú. No se li ha donat la mateixa cobertura. Pues perdona'm, a mi em sembla més gros això, saps? Amb tots els respectes per l'altre, no estic dient que l'altre no... Però, jolín... no estaven al costat del Parlament Britànic, però si això hagués passat al Tàmesis, que s'hagués enfonsat un vaixell turístic que anés pel Tàmesis, ui!
Clar, sí,
o sigui, hi ha diferents terrorismes, sí. I diferents categories de víctimes.
Si fos un vaixell turístic només per un accident, no és terrorisme, però
no.
Seria més notícia...
No, però ja que parlàvem de terrorisme...
Sí, no, això estic d'acord, perquè a més es dona circumstància, i és que alguns factors, alguns tenen una certa lògica i altres poca reflexió al darrere. La lògica, sí, és clar, tot allò que passa molt a prop de casa teva, si passa a l'escala, teva, l'escala on vius tu, et colpeix d'una manera que és diferent de si és a l'escala del costat i més enllà, sempre és així, perquè i si és algun membre de la família t'afecta molt més que si és una persona que t'han dit que vivia no sé on. Això, d'acord, no? Sempre hi ha la proximitat, et colpeix més. Però després també hi ha aquesta actitud pròpia, clar, del primer món, que és que quan la víctima del que sigui és un senyor ros d'ulls blaus nascut a Califòrnia, és molt més notícia i és molt més víctima que un senyor d'ulls foscos i cabell negre i arrissat i que va néixer doncs, a qualsevol país àrab. Per tant, clar, les víctimes d'aquestes bombes que veiem a la tele cada dia, que el Telenotícies està ple de matances d'aquestes, no? Aquestes, clar. I en canvi resulta que quan passa, si s'enfongés un vaixell, o a l'estany de Banyoles, quan va passar allò, o tot això, doncs és més notícia, els morts aquells sembla que siguin més importants. Recordem que l'estat espanyol va assassinar 15 persones sota la direcció del senyor Fernández Díaz, 15 vides humanes d'individus que intentaven arribar a les costes, Ceuta i Melilla, era aquella zona d'allà, per raons de supervivència. I els hi van disparar bales de goma i 15 persones van morir. Evidentment això hauria d'haver suposat la destitució absoluta immediata del ministre i de les persones que van disparar, de l'oficial que va ordenar disparar, que ell mateix va disparar ensenyant als altres, tot això. Però aquestes vides no compten, però imaginem que aquestes persones, en lloc de ser doncs, persones negres que intentaven salvar-se, arribaven aquí en busca, per ells era una mena de paradís, haguessin sigut 15 nord-americans, per dir una cosa, no? O 15 britànics, sí, o 15 alemanys. És que seria, bueno, el senyor Fernández Díaz ja no s'encantaria ni gall ni gallina, imagina't, no? Ni l'estat espanyol demanant perdó i perdó. En canvi, eren 15 vides absolutament
anem tancant el anònimes. Tema.
Sí. No, jo volia dir només això, que hi ha paràmetres que estan establerts dins la política, dins la societat, i clar, atemptar, jo, no és que ho justifiqui, ni ho vulgui justificar ni molt menys, però atemptar el cor dels anglesos, que és el Parlament, això per ells i sobretot pel món de la política és el pitjor.
O el que va ser a Nova York.
O el que va ser a Nova York, clar. Exacte. No? Això és el pitjor, les torres de Nova York o qualsevol atemptat d'aquests. Això, per ells, i per potser per algunes persones més, doncs significa un dol, significa un perdre aquella autoritat que necessiten perquè són els que dominen el món, són els que... És el cor des d'on es decideixen les principals coses del món o en aquest cas del país, no? I atemptar aquí és el pitjor, és el cor, i això és, per ells és pitjor. Per nosaltres no, com hem pogut veure en el que hem anat dient cadascun de nosaltres, per nosaltres és tan important una vida d'una persona que mort ofegada a la Mediterrània com una altra que són persones, i qualsevol que sigui la persona que mor víctima d'una deixadesa o de terrorisme és de planya, sigui on sigui i de la manera que sigui.
Canviant de tema, declaracions de l'exministre Margallo. Confessa la compra de voluntats per sabotejar les explicacions de Catalunya a l'estranger. Què passa?
Aquest senyor ha fet el que havia de fer, però ha sigut tan tonto que ho ha dit. O sigui, és evident que part de la seva feina és mantenir Espanya unida. És el que li toca al govern espanyol. No. El que és qüestionable són les maneres i amb la prepotència que diuen les coses i amb com ho fan, no? Però és que jo al·lucino. O sigui,
Al·lucines, però no t'has sorprès?
No, a veure... No, algú li ha sorprès?
A mi no m'ha sorprès perquè no. Vull dir, que no... De l'estat espanyol, de l'utilització de les clavegueres, de fet, fa molts anys que les ha utilitzades, no? Des de l'època del Gal, evidentment, que era un estat que creia una banda terrorista amb fons reservats, vull dir, ja és la pera, no? I que a més, tots els membres estiguin al carrer, a diferència dels dets, estan tots al carrer, perquè, clar, una cosa era defensar la unitat d'Espanya i l'altra era matar en nom del País Basc. És a dir, aquestes diferències ja t'ho diuen tot. Però no sorprèn tot el que diu que han fet i tal, i més del que no diu, segurament han fet, perquè ara, clar, paguen amb els teus diners també, perquè les compres de voluntats vol dir comprar favors, i un estat té molts atributs que pot fer moltes coses, i això ja ho trobarem i tal, i tu m'ajudes ara, però per altra banda transmet també una profunda feblesa, si t'adones, perquè el fet de verbalitzar tot això és creure que van tan sobrats, que ells ho tenen tot controlat, que Catalunya res, aquests passarells, que aquests els passarem per la pedra i tot això, és una prepotència tan gran, sí, naturalment, no sé, tal i qual. És d'una inconsciència tan de pensar, bé, com que és el Goliat, no?, que diu, aquest David, aquest és un pipiolo que no... I és clar, són declaracions que... En què els afavoreixen?
Però no,
en què els afavoreixen?
No pot donar la sensació que és una mica per despit?
Home, està clar, és que els afecta, clar.
Jo més que per despit és a mi em va donar la sensació que era el típic fanfarró, que treia pit i collons amb una conversa de bar, recolzat a la barra...
A l'Ateneu de Madrid.
Amb l'escuradents a dins la boca.
Penjant-se medalles.
Sí, vull dir, en plan, que dius... Però és que a mi ja no em sorprès res dels personatges que tenim, és que t'ho dic de veritat. Sí.
Però fixa com parla dels països bàltics, que a més adopta un menyspreu, fins i tot per aquella zona, per dir, allí que no tenim ningú interès, perquè, clar, fíjese, he ido cuatro veces i tal, sin tener nada, perquè allí no tenim nada, però, clar, jo he ido i tal, volen dir, allò és una merda de món, allò és un racó de món que no té cap valor.
Sí, però
nosaltres,
bàltics,
malgrat tot, hem anat perquè tot, dius, és d'un despotisme, d'un... Vaja, en fi, que parlin, que continuï parlant. Sí,
jo crec que ho tenen bastant programat, vull dir, els hi surt quan potser en moments que potser no toca, però jo crec que tenen el que s'han treballat és un llistat de coses així, diguéssim, estranyes o
per contraatacar.
Sí, jo crec que ells ho deuen tenir aquests llistats de coses per dir, mira, en un moment determinat anirem deixant anar ara això altre. I potser sí que en un moment determinat que estan prenent-se una copa de vi en un bar, doncs els hi surt més del que ha de sortir, però jo crec que ho tenen pensat i ho saben, i el que passa és que el pitjor d'això seria que ens hi tornéssim, i jo crec que el que estem fent aquí nosaltres està molt bé dient, això d'aquí a nosaltres ens afavoreix, tu ves dient coses les que et doni la gana, de la llista, del que toca dir aquell dia, perquè nosaltres seguirem amb la nostra, i la nostra, que és ferm i està basat en la democràcia, crec que és més potent que qualsevol tonteria d'aquestes.
A més, el CNI està tot arreu, no han vingut aquí a fer voltes a l'avió del Tibidabo, que bonito és Barcelona, sinó que realment no, estan, han vingut centenars de gens i estan treballant, i van a tot arreu. Ahir a l'acte que hi havia Gelida, que organitzava l'Assemblea Nacional Catalana, hi havia la Liz Castro, la nord-americana Liz Castro, i jo vaig dir que estan a tot arreu, el CNI i tal, i Gelida és un poble petit, de 7.000 persones, on es coneix pràcticament tothom, i jo els vaig dir, és possible que en aquesta sala, no m'estranyaria gens, hi hagi algú del CNI, perquè dic, vosaltres coneixeu, entre vosaltres sabeu qui és i del poble i qui no i tal. I després van dir que hi havia una persona que no el coneixia absolutament ningú, que no va mai a cap acte ni res, ni el coneixia ningú, i estava allà assegut. I no tinguis cap dubte, a veure què dicen estos, perquè quan va parlar el Santi Vidal també hi havia gent que... van a tot arreu, adopten... Bé, potser nosaltres també ho faríem, segurament, però envies a veure què diuen, perquè el que estan esperant És, no, no perquè, perquè, sigui, perquè hi hagi interès en el que pugui dir jo o una altra persona, sinó per veure si dius alguna cosa que pugui ser utilitzada mediàticament, tal. Perquè si jo arribo a dir, no sé, va, per dir, el que hauríem de fer els catalans és preparar-nos amb armes perquè vindran els tancs i aleshores nosaltres... hagués dit una barbaritat d'aquestes, uf, ja està, m'entens? Immediatament, que l'Alexandre diu que tal, que s'han d'agafar les armes i tal. Sí, sí, és així, però cal no perdre els papers i mantenir-te... Tu tens un objectiu, vols arribar a assolir aquell objectiu i sempre pacíficament i democràticament i vas fer-lo, i vas fer-lo. I els altres van dient que diguin, que diguin, que vagin dient, que vagin comprant voluntats i tot això... ja ens trobarem, al final del camí ens trobarem.
Canviant de tema, dilluns, Dia Mundial del Teatre.
Sí.
Suposo que aquests dies... Ahir en vam parlar. Vam parlar amb actors, vam parlar també amb la directora de l'Institut del Teatre, la Magda Puyo, i vam intentar reflexionar sobre la situació actual del teatre i una mica el futur que li espera. De fet, van sortir alguns temes que ja hem tractat aquí, com la falta de sales.
A Sant Cugat, vols dir? O...
No, en general a Catalunya, però aquí a Sant Cugat també.
Jo no estic d'acord amb la falta de sales. Això s'ha de matitzar. O sigui, hi ha falta de sales...
Bueno, segurament no hi ha un repartiment...
No, també. Hi ha falta de sales en actiu.
També.
Però hi ha moltes hi ha molts centres que estan tancats. Ahir vaig tenir una reunió per aquí.
Això és cert. Sí. Això es va comentar.
Ahir vaig tenir una reunió amb un poble d'aquí a la vora que tenen un espai tancat. I és nou, és relativament nou. Deu tenir uns 15 anys, com a molt. Com a molt, tiro molt llarg, Jo diria que 10 com a màxim, que està funcionant. No és que no tenim pressupost. Coi, i per què obres un espai? O sigui, és que els espais buits i sense pressupost per omplir-los, és abismal la quantitat de llocs que hi ha. Només volia fer aquest matís.
No, no, cert. Es va parlar de la falta de sales, però també es va fer aquest comentari específic sobre sales que estan tancades. Sales que estan en desús. També es va parlar de falta d'oportunitats per als joves.
Buf, jo tinc 41 anys i encara sóc jove dins del món del teatre. Això és molt fort, És molt fort. O sigui, dins de qualsevol altre sector laboral on te necessitis carrera, màster, etc., amb 41 anys estàs just a dalt professionalment. Has d'haver arribat entre els 40 i els 45. Amb teatre, no? Després hi ha casos particulars, de gent molt jove que despunta per la raó que sigui, però amb teatre, no?
Jo respecte el que deies al principi de tot, en quant a infraestructures, fa anys es va muntar una comissió per a parlar justament de la falta, de la manca d'infraestructures a Sant Cugat. Jo crec que sí que en falta. Aquest moment, un lloc per fer teatre per la gent del poble i és a Mirasol, que està molt bé i funciona molt bé i amb els anys s'ha adaptat i realment està funcionant de forma molt digna i el que s'està fent allà és formar part de la xarxa, que és la programació d'activitats organitzades, coordinades per l'Ajuntament, en la que hi participa grups de fora i gent d'aquí Sant Cugat. Però aquí a Sant Cugat mateix, ara mateix ens falta la Unió, que tindrà cara i ulls d'aquí uns anys, d'aquí un temps, però ho trobem a faltar, perquè és el lloc on, això el Cristian ho coneix molt bé perquè hi va treballar molts anys, és el lloc on realment es feien les propostes, o tenien lloc les propostes dels grups de teatre santcugatencs, que n'hi ha uns quants. A part d'això, també era un lloc per a poder-hi fer altres tipus de manifestacions. Aquesta una. Una altra és que, justament abans d'ahir, Vaig estar també a l'Arxiu Nacional de Catalunya, hi havia la coordinadora de Cultura Popular i Tradicional, i també demanaven això, un espai per a poder, si més no, reunir-se, guardar les seves figures, gegants, capgrossos, bastoners, etc., i també poder fer els seus assajos, que tampoc el tenen així de forma... Han hagut d'anar, això és el que deien, d'aquí cap allà i sempre de manera que no s'han pogut fer mai un espai seu. I aquesta va ser una reivindicació de fa molts anys d'Esquerra Republicana, que va presentar una moció, i en aquell moment es va prometre que això, que hi hauria un espai de cultura popular i tradicional, i això encara no existeix.
No, tampoc existeix la sala de concerts.
Exacte. Però... Que va començar i va ser un fracàs.
Bueno, és que va començar de forma ja...
Va acabar malament, allò.
És evident que falten espais a Sant Cugat per fer coses, però jo a vegades em pregunto com és que a la Casa de Cultura no hi actuen més grups locals. Per exemple, hi ha una sala d'actes que és prou digna per fer segons quines coses. Després també em pregunto com és que en el Teatre Auditori, val, no es va preveure amb el hall que té, que és immens, que suposo que sí que fa falta, pel que sí, però no es va preveure, per exemple, fer algun tipus d'espai on
una sala 2.
Sí, una sala 2.
Hi ha espai per fer-ho. Hi ha espai. Sí, sí. I seria molt barat, dintre dels pressupostos, però explicava el Pep Tugues que l'espai hi és i que, a més, seria molt econòmic de fer... dintre del que es considera aquestes infraestructures, però barat. Però no, de moment s'ha optat per la Unió.
Sí, a mi és que ha arribat al punt en el que ha arribat la Unió, a vegades em pregunto si és més, deixant a part les instal·lacions per l'entitat, però vull dir, a nivell de gestió no sé si és millor, no ho sé, vull dir, no és allò que digui, el projecte de la Unió, no en tinc ni idea, però ara que estaves dient això, jo em plantejo, hosti, i no seria més barat, doncs, ampliar el que seria el centre cultural una miqueta, potser, i centralitzar allà personal i tot el tema, que no pas obrir una altra sala a 10 minuts a peu del Teatre Auditori. Vull dir, la Unió té molt sentit com a entitat, té molt sentit com a espai, té molt sentit on està, però també després hem de pensar que això s'ha de mantenir, no? Llavors, com ho farem?
Sí, és veritat. De fet, la sala B del Teatre Auditori hauria de ser el Teatre Auditori, la sala B. No. A la Unió, que és una sala que, de fet, no té cap connexió amb el Teatre Auditori, són coses diferents. Ara es convertirà en sala B per raons de necessitat i perquè bé, la municipalitat i el consistori intervé i ja està. Però jo crec que a la llarga la sala B es farà al Teatre Auditori, on hi ha espai per fer-la, una sala que serà més petita, aquesta ara que té una cabuda, l'han ampliat, 920 persones hi caben. Ara, 920, perquè hem posat més files. I...
A l'auditori?
Sí, 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 sí.
Ostres.
Ara hi caben 920. Al davant, que hi havia molt espai entre l'escenari i la primera fila, ara hi ha més files. I són 920. Clar, s'apropa les 1.000 persones allà dintre. Però clar... per fer espectacles determinats, aquell escenari és immens. Aleshores, per això s'habilita la sala escenari moltes vegades, però té un cost especial, perquè és una cosa especial que s'ha d'aprofitar no per un sol espectacle, sinó dir, bé, quan fem això farem una tongada d'espectacles que tenen aquestes característiques més intimista i perquè s'han de posar no cadires, unes altres cadires, tot això. La sala B ja tindries allò, dius, bé, tenim espectacles de petit format, que un escenari gran els desmereix perquè no té cap sentit, i en canvi crees un clima, és veritat, quan es fa el salt escenari m'agrada molt, caben 224 persones, es crea un clima entre el públic i l'escenari, i l'espectacle, molt maco, el públic és molt a dins de tot allò, en canvi allò posat a la sala gran, en fi, saps, la distància... ja no diguem, si fas un monòleg, imagina't, no? Però encara que siguin dos o tres personatges, aquestes coses, la sala B és molt vital. Però...
Això és com els camps de futbol, els que tenen al voltant del camp la pista d'atletisme o els canons,
no? Exacte. Sí, clar, el que diu.
Que crea doncs, més proximitat amb l'espectacle o...
Sí, sí. Preguntaves per Carme el tema de l'estat del teatre i a mi de seguida m'ha vingut la imatge del Josep Maria Pou amb el Sòcrates em va semblar, jo l'he vist, em va semblar fantàstic. Actualment està triomfant al Romea, us el recomano.
No, puc dir una cosa sobre això que estàs dient, Roger? Sí? L'altre dia en Jaume Pla i jo vam anar a veure Sòcrates, la setmana passada, i ens vam trobar que l'ambulància s'havia endut en Josep Maria Pou, havia tingut un mareig, un problema, i no va poder veure la representació, i tornarem un altre dia. Sí, sí, es l'havien endut. En aquell moment no ens deien quin actor, però finalment era en Josep Maria Pou.
Recomanable també molt a la gent jove que no coneix Sòcrates.
Molt bé. Marxem, però recordeu fer el canvi d'hora.
Sí, sí.
D'acord? Vinga, fins la setmana que ve. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau.